Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Josep Borrell considera que el món està pitjor ara que fa 5 anys quan va assumir el càrrec de cap de la diplomàcia europea, un càrrec que va deixar al novembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdirigent ha lamentat que els estats membres no facin cas dels tractats europeus a l'hora de construir una política exterior comuna en referència a Hongria i Eslovàquia. Per Borrell, aquest objectiu és molt llunyà, veient com han actuat els 27 respecte a l'agressió d'Israel.
Una posició comú ha sigut impossible de trobar-la i serà impossible de trobar-la mentre alguns països estiguin tan dominats pels seus fantasmes del passat, per la seva història.
Borrell, pendent ara de poder assumir la presidència del CIDOP a Barcelona, ha reclamat regular les xarxes socials per evitar la desinformació. Més notícies, Sara Riera.
Europa regira davant les amenaces expansionistes de Donald Trump. El cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, adverteix que el vell continent impedirà que algú ataqui les seves fronteres sobiranes en referència a les amenaces d'annexió de Groenlàndia per part del president electe dels Estats Units.
En efecte, teniu raó en recordar-nos que és un territori de la Unió Europea. Evidentment, no es tracta que la Unió Europea deixi que les altres nacions del món, siguin quines siguin, no tinguin en compte les seves fronteres sobiranes. Som un continent fort, però encara hem d'enfortir-nos. Cal que ens despertem, perquè hem pres certes mesures, però encara hem d'anar més enllà.
I al Panamà, el ministre d'Exterior sostenia que la sobirania del canal és innegociable després que Trump no descartés tampoc recórrer l'ús de la força militar per recuperar el control de la via interoceànica.
Creix la tensió entre el Ministeri d'Economia i la ministra de Treball sobre la reducció de la jornada laboral. Yolanda Díaz ha acusat Carlos Cuerpo de vetar que la disminució de les hores de feina arribi al Consell de Ministres i pugui començar així la tramitació parlamentària. Des d'Economia asseguren que això és fals, ho ha dit la ministra de Treball en una entrevista a Telecinco.
Después de 11 meses cerramos un acuerdo bipartito con los sindicatos que el gobierno de España tiene que respetar y cumplir, y llevo meses que se está bloqueando por parte del Partido Socialista el debate en el Consejo de Ministros. Pero ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate en el Consejo de Ministros. Por tanto, esto es muy grave.
Encara a Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta madrilenya, ja és al Tribunal Suprem, on aquest matí declara com a testimoni en la causa contra el fiscal general de l'Estat. Rodríguez haurà de respondre davant del jutge si va revelar secrets sobre el procés judicial de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Anem, doncs, a Madrid, Denis Santiago.
Bon dia, Rodríguez ha arribat 20 minuts abans i, despatxant tranquil·litat i somriures, ha reconegut que està obligat a dir la veritat.
Vengo como testigo, por tanto, vengo sin asistencia letrada. Estoy obligado a decir la verdad a las preguntas que me hagan. Diré lo que conozco, a la salida os atenderé i us contaré què ha passat.
El jutge l'ha citat a petició del fiscal general de l'Estat, que situa Rodríguez a l'origen de la filtració pel qual ara se l'investiga. La mare de Ayuso hauria difós que la fiscalia va oferir un pacte a la parella de la presidenta madrilenya quan en realitat va ser al revés. Una informació falsa que hauria motivat el desmentir de la fiscalia amb suposadament detalls confidencials de González Amador. Els periodistes que van rebre esta informació també testifiquen entre avui i demà. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig ahir a la nit al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs que va acabar amb una persona ferida. Es van disparar una trentena de bales. No hi ha detinguts i els efectes dels trets són visibles al barri aquest matí. Anem cap a la mina, David Àngela.
Bon dia. Una desena de beines i de bales llançades a terra entre els carrers del Mar i l'edifici Venus, al barri de la mina, són testimonis silenciosos de l'intens tiroteig que es va produir ahir a la nit. Així ho van viure unes veïnes de la zona que destaquen que, a diferència d'altres vegades, ahir es van sentir ràfegues de trets.
Pues las 10:30, 11 y ráfagas de tiros. Sí. Hubieron varias.
Sí, fue una burrada. De normal hay, pero no es tan seguido como anoche.
Yo sé que hubo la local y hubo Mossos, porque sí, me lo ha dicho un familiar, pero
sí,
ya está.
Yo lo vi por la ventana. Sí, ¿no? Vino los Mossos, sí, pero nada, los 3-4 minutos después. O sea, no tardaron mucho, pero no vinieron con sirena ni nada. O sea, vinieron así silenciosamente. Ya después de que pasaron por aquí los mossos y tal, ya pararon. Sí, sí.
Arran del tiroteig, on hi va haver fins i tot una quarantena de detonacions, una persona va resultar ferida de lleu per una bala perduda. Aquest matí, com és habitual, al barri de la mina Sant Adrià del Besòs impera majoritàriament la llei del silenci. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Adrià de Besòs.
Esports, Marcos García.
Un grup de socis del Barça han presentat una denúncia davant la comissió de disciplina del club. Argumenten que l'actual directiva ha causat un dany reputacional a l'entitat pel cas Olmo i Pau Víctor i demanen la inhabilitació a perpetuïtat de la junta directiva. Sobre la no inscripció a hores d'ara d'Olmo i Pau Víctor, l'exvicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio. Està convençut, Romeu, que la Liga no ha facilitat la tasca del Barça.
No se'ns han respectat, estic convençut. No he dirigit jo les negociacions perquè no sóc part, òbviament, però vaja, coneguent els precedents, tinc clar que hi havia unes garanties que després no s'han arribat a executar. No?
A nivell esportiu, el Barça busca un lloc a la final de la Supercopa contra l'Atlètic Club a partir de les 8 a l'Aràbia Saudita. El partit, com sempre, amb la transmissió a la TET de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. Aquest migdia a la 1, sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol, en què Barça i Madrid ja podrien trobar-se. I en bàsquet, finalment, a l'Eurocup, el Joventut rep avui el Besiktas turc a 8:15.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Joan Pera, què tal? Bon
Hola.
Dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Home, molt content que avui m'acompanyis, eh?
Home, jo també. I m'agrada que estiguis content.
Sí, avui començaré pel final. Mira, escolta això. Sí, quan acabes Un sogre de lloguer, que és l'obra que estàs fent ara al Teatre Goya,
sí.
Hi ha ovacions, però vaja, o sigui, això és una ovació real. O sigui, el públic rebenta, Joan.
Sí, noi, sí, noi.
Què els hi dones?
Els hi dic que el Barça ha fet un gol.
Que, per cert, ja no queden butaques buides fins al 26 de gener i t'hi estàs, per tant, avui no vens a fer gaire promoció.
No, només vinc a agrair-vos a vosaltres,
clar,
a la gent.
Clar.
No, estic molt content.
Home, és una passada, Joan.
Sí. El primer sorprès sóc jo, perquè més o menys sempre m'ha anat bé i la gent sempre està contenta, però aquesta explosió diària, per mi, a la meva edat, és realment un xute, no?
Sí, que per cert, han anunciat que hi haurà estat al Condal a partir del 10 de setembre i que les entrades ja estan a la venda, per tant, que la gent s'afanyi perquè això qui no corre vola, diguéssim.
Sí, i s'esgoten.
Però què diries que té aquesta obra, Un sogre de lloguer, Joan?
Bueno, primer hi ha moltes coses, no? La comèdia està perfecta, és una comèdia perfecta per passar una estona divertida. Mm-hmm. Els personatges estan molt ben dibuixats i això, la Susana Garatxana i el Jaume Vinyes, ho he d'agrair, és un bombó per mi. El meu personatge és tan agradable, és tan simpàtic, és tan generós amb rialla i amb diversió i també et diré que gairebé no he de fer res. Només surto. No, de debò, eh?
Surts i la gent ja riu, no?
Sí, jo penso, si ja tingués que fer un Shakespeare i començar a dir tot allò, mare de Déu. No. I en canvi, només surto i la gent ja riu. I també la generositat del públic, i potser també els anys, i de cop i volta diuen, a veure aquell que encara dura, a veure què fa.
Clar, la gent va veure Joan Pera, sobretot, clar.
No, però tots estan molt bé, eh?
Sí, evidentment.
Sí, la Montse Alcañida està esplèndida, els nanos joves, la Clàudia Benito, està perfecte.
Sí, però Joan, ara sí, no, que sí, no, digues tots els noms, que fantàstic, però vull arribar a aquest punt de sortir, dir bon dia, i que la gent ja rigui.
Sí.
O sigui, això no està a l'abast de tothom, Joan.
Bueno, faig una mica de trampeta.
Per què?
Em poso d'una certa manera. Em poso d'una certa manera i fa gràcia. I com sempre, dic les coses d'una certa manera, no? Mm. D'aquella manera que les coses poden dir i passar, però si li busques el pa de pessic a cada paraula, sempre trobes aquell punt graciós, aquell punt que fa gràcia.
Però això és una qualitat innata, diries? O és una cosa que has après i has treballat durant anys?
Esclar, jo he tingut temps d'aprenentatge, gràcies a Déu, no? He tingut 70 i pico d'anys d'aprenentatge. Vull dir, alguna cosa sortirà
de treballar.
Sí. Però sí que és veritat, i sí que és veritat que faig aquelles coses que feia quan era nano i sortia a fer teatre, que a mi sempre m'ha agradat molt estar amb la gent en el teatre, i de cop i volta penso, això ho feia quan tenia 12 anys fent aquella funció al col·le i que la gent reia tant. I me n'adono ara que faig. I llavors penso, potser vaig néixer per això.
Clar, potser també perquè la gent estem en un moment en què necessitem riure. No sé si ho notes molt, és a dir, que la gent et ve amb ja molt predisposat a riure, no?
Sí, perquè de vegades dic unes poques soltes que normalment la gent no riuria si no fos aquesta situació.
Tu ets una persona, de fet, que t'expressa sempre la teva feina molt seriosament.
Sí, això sí. Saps què passa? M'agrada tant la meva feina. Sempre he tingut el delit i el desig de sortir a un escenari, d'expressar-te, de que la gent s'ho passi bé, que, esclar, ja va fluint. I ara, realment, en aquesta comèdia, i mira que em porto unes quantes amb el Joan perfectes, amb el Mestres, el fantasma de Canterbury, que han estat molt bé, el Master Show, que han estat molt bé. Però és que aquesta ovació que tenim al final, que, esclar, fa posar una mica de pell de gallina, no?
Clar. Sí, però tu dius Joan, Mestres, però aquí, és a dir, el director de Joan Pera, tinc la sensació que és Joan Pera.
No, jo sóc un actor molt obedient. Ara mateix amb el
sí?
Dani Anglès, a mi em diuen, tu vés cap aquí, jo vaig cap allà. Tu digues això i jo dic allò. I de vegades l'encerten, els directors, però de vegades no.
Però no tinc la sensació que a vegades ja acabes fent una mica el que et ve de gust.
No, però no és
no?
perquè... No perquè em vingui de gust a mi, sinó perquè realment veus que, dit d'aquella manera, té un altre d'això. Hi havia un director que em deia, no te'n vagis cap endavant. Jo no me n'adonava i de seguida estava davant. Necessito aquest contacte amb la gent. I la gent necessita. I de vegades se m'escapa fins i tot una rialla amb la senyora de la primera fila.
Yeah.
És una picada d'ullet.
Però és cert, Joan, que les obres comencen durant una hora i mitja i acaben durant dues hores?
Sí, això sempre m'han renyat.
No ho pots evitar, eh?
No, és que no te n'adones. Aquesta funció, per exemple, que és clar, sempre abans de fer la funció penses... Ara haig de fer això, mare de Déu. Però és que un cop ets allà, no te n'adones, i ja hi ets, ja flueix, i al final dius, quan ha durat? Quasi dues hores. Ai, mare de Déu, el que ve darrere. Ai, que em renyaran.
Clar, aquesta obra, Un sogre de lloguer, explica la història d'en Marçal, que fa molts anys que no veu el seu pare, no? Que és un hippie que viu al desert d'Austràlia amb una autocaravana, i es veu obligat a presentar la seva promesa.
Sí, perquè la seva promesa és molt... Sobretot la sogra, la mare de la seva promesa, és molt prim mirada i molt quadrada, i vol presentar un sogre. I ell lloga un sogre, un actor, que és molt guapo i que està molt bé, i és molt alt, i que fa molt d'efecte, no?
Per fer de pare.
Aquella nit, aquell sopar, per quedar bé amb la sogra.
Però es posa malalt i llavors li envien a l'agència un actor de doblatge, que és en Ramon, que ets tu.
Sí. I, esclar, com que és el contrari d'alt i guapo, i llest, i xarmant, i mundano, i, esclar, comencen a passar-me coses, i se m'escapen coses... I, esclar, i saps què passa amb aquesta funció? Que cada dia és diferent, no? I hi ha un dia que llavors sorgeix aquella cosa o aquella altra, i el pobre noi, l'Edu, esclar, queda parat.
Mira, així és com comença l'embolic.
Una substitució? Per avui? No tindré temps de prendre'm el guió. Ah, no? No hi ha guió? No cal? He d'improvisar? Ah, molt bé. I quin paper he de fer? Ah, de sogre. Elegant. I amb pasta.
Amb pasta, mare de Déu.
Escolta, és una mica enrepassat, això, eh? Sí, no, però ens en sortirem. Sí, quan? Avui? A les 9? Però si són les 7? Però si no tindré temps... Sí, que m'interessa, clar que sí. Moltes gràcies per la pasta. Molt bé. Envia'm els detalls per WhatsApp, eh?
Tu t'agradaria que t'oferissin un paper així, a la vida real, Joan?
Home, per pasta. Per pasta, si és per pasta. Sí, el que passaria és que, esclar, si m'ofereixen un paper així, hi haig d'anar a fer de sogre, i guapo, i alt, i ros, i tot això. Llavors, esclar, només que em vegin a mi, ja l'hem vessat, ja està, ja anem pel pedregal.
Que la crítica ha dit de tu, d'aquesta obra, Joan, moltes coses fantàstiques. Per exemple, l'Andreu Sotorra va dir: una autèntica estrella Michelin de la comèdia catalana, sí, no? Únic incombustible, el millor Pera, diu el Jaume Forés a Núvol. Joan Pera torna a entusiasmar, diu el José Rafael Palomà al Diario Crítico, i un semàfor verd a la Vanguardia, fins i tot, Joan.
Sí, noi, fa una mica de vergonya, perquè jo només ho faig per riure.
Sí, però això ho vam parlar l'altre dia que ens vam trobar. Tu deia, dic, és que fer riure no és gens fàcil, no? I aquest potser és un país que això mai ho ha sabut aplaudir prou, no? O sigui, no. Hem tingut bons comedians.
Molt bons comedians.
I els hem menys tingut, no? És com que la comèdia no té la categoria que té el drama.
Sí, però això passa sempre, eh? Ha passat sempre. Sempre una cosa profunda, doncs, té com més admiració. Però la simpatia, l'apropament i aquest final, que la gent m'espera al final per donar-me les gràcies, això només ho té la comèdia. I la comèdia, sobretot, que aquí també, si no és... Perquè, esclar, saps què passa? Que jo en aquesta comèdia... És una comèdia blanquíssima, és que és blanquíssima. O sigui, és que no hi ha un acudit, no hi ha res. Només hi ha una certa manera de fer les coses com les faria el senyor que passa pel carrer, o el veí de sobre meu, o el meu tiet Francisco. Saps què vull dir? I, esclar, llavors la cosa surt tan natural que fa gràcia. Però sí... Sí, podríem dir que no té tanta admiració la comèdia, però té més simpatia i té més rialla.
I perquè segurament també és una manera de mirar-se un mateix des d'un altre lloc, no? Em sembla que era, sí, Chaplin, que deia que les situacions, quan les viu un mateix, són dramàtiques, i que quan li passa a l'altre, doncs, poden ser comèdia,
sí,
no?
Sí, això és claríssim. Això és claríssim, perquè, mira, hi ha una cosa que a mi de vegades em fa gràcia. Jo, si surto a escena i dic a la gent que no em trobo bé, només dir-los això, i ja riuen. I és clar, dius, home, però la gent només ve a veure surts, si mores com, o si et trobes com, malament.
Però com ho dius, Joan, com ho dius?
No, és que ara no em trobo gaire bé.
Clar, i la gent ja està. Ja te'ls guanyes, diguéssim, no?
Sí.
Clar, i això suposo que també et provoca molts trencaments de guió amb aquestes morcilles, entre cometes, que hi poses amb els teus companys de viatges. Bueno,
però sorgeixen, eh? Mai en la funció, mai abans de la funció, i això ja ens passava a l'època del Paco, eh? Mai hem dit, diremos esto o direm això, o pensa que avui te posaré allò. No, sorgeix. I aquest sorgiment és tan sorpresiu, tant pels actors com per al públic, que esclata rialla. I de vegades també a mi se m'escapa, Perquè penso, ai, mare Déu, ara el que he dit ara, ai, què he dit ara?
I és cert que una vegada una senyora va estar a punt de pixar-se a sobre?
Sí, això és veritat. Va dir, pareu, perquè em pixo.
Però això on era? Això quan va ser?
Això va ser amb el Paco Morant, però... Però també és veritat que en aquestes funcions necessitem mitja hora després de la funció perquè hi ha molta gent que ha d'anar al lavabo.
O sigui, una senyora va interrompre la funció?
Sí, amb un pareu. Home, una altra vegada també, me'n recordo, en el Camp de Mar de Tarragona, que va haver-hi una senyora que es va trobar molt malament i van parar la funció, va entrar la Creu Roja, i ja quan se l'enduien escales avall, va saltar de la llitera i va dir, veniu després, jo vull acabar la funció.
Imagina't. Clar, però això és bestial que et passi, Joan, perquè fas feliç a molta gent.
Sí, això me n'adono després perquè m'ho diuen, i potser és el meu gran punt d'honor, no? No es tracta de fer bé una funció, o que és clar que la fas bé, vull dir, però no es tracta d'un gran lluïment personal. Es tracta més d'aquest servei a la gent, que si s'ho poden passar bé, i això m'ho han dit moltíssimes vegades, gent que m'espera al final i que et diu, m'ha passat això, m'ha passat allò, feia mesos que no reia, moltes gràcies per aquesta estona, feia anys que no podia, i això m'ho diu molta gent. I aleshores és gratificant per mi veure que serveixes per una cosa tan bonica com posar un somriure o una rialla als llavis de la gent.
Encara que molts dies segurament tu el somriure no el tens, perquè com tothom hi ha dies de tot, no?
Ai, si t'expliqués, és que no em trobo gaire bé.
Ara tens 76 anys, Joan?
Sí.
I em fa 60 que ets a dalt d'un escenari.
Sí, sempre he estat a dalt d'un escenari.
Per tant, no plegaràs mai.
No, quan tingui el retiro.
El retiro definitiu, vols dir, no?
Mira, jo vaig fent el que sempre he fet. I mentre jo faci el que sempre he fet, ni jubilació, ni retiro, que em deixin fer. I ja no ho diré a ningú. Que em deixin anar fent a mi, i ja no ho diré a ningú.
Clar, però en aquestes 6 dècades, en aquests 60 anys, per exemple, que has vist evolucionar el teatre, segurament sí. Has vist moments en què el teatre català doncs, tenia més sentit o estava més en força, ara potser menys, la gent jove s'implicava més, ara menys...
No, però ara estem en un moment realment molt àlgid del teatre.
Sí? Això anava a preguntar, sí?
Sí, home, estem en un moment altíssim. També és veritat que hi ha moltes ajudes de les institucions i que la gent, a més, està molt pel teatre. Ara va moltíssima gent al teatre. Es fan muntatges realment extraordinaris. El Nacional, el Lliure, o Focus, o el de Goll de Gom. Estem en un moment realment molt bo. Jo sí que he viscut èpoques... Durant 10 anys no vaig fer teatre perquè és que no hi havia teatre a Barcelona durant 10 anys, dels 70 als 80. Realment hi ha hagut èpoques molt, molt, molt precàries. Ara estem en un moment molt dolç, teatralment parlant, molt industrialment cultural. Molt bo, molt bo, molt bo. Hi ha un petit defecte, que de moment encara hi ha molta gent, també és veritat que la gent surt molt preparada. Tenim un institut del teatre que es prepara la gent magnífica. Jo tinc dos nanos joves a la companyia que són esplèndids. I que penses... Jo de vegades penso, si jo ara tingués que dedicar-me al teatre, no m'agafarien mai, perquè la gent que surt ara... És tan bona, està tan preparada. El meu era més d'intuïció, de desig, de ganes, d'amor, no? Però la gent ara surt molt, molt preparada. Sí que hi ha un problema, i és que el 80% dels actors viuen precàriament. És una feina... Ja. Que si tinguéssim feina cada dia, però com que només en tens de tant en tant...
Perquè els teus mestres, Joan, quins van ser?
Home, el meu gran mestre és el Capri, per descomptat. El Capri jo vaig viure el Capri des de jovenet i fins a arribar a treballar amb ell i vaig aprendre moltes coses d'ell.
El doctor Caparrós, no? Vas treballar?
Sí, sí.
Treballar
amb ell, sí. I viure amb ell durant una llarga temporada i vaig aprendre molt d'ell. Sobretot d'aquesta manera que tenia d'arribar a la gent. D'arribar. Tenia uns secretillos, per dir-t'ho així, de sabia que allò ho plantejava, i s'ho escrivia en els llibres, en els textos, no? S'ho escrivia. Vull dir que era un home molt preparat. Però després també he treballat amb grans mestres, ja no et diré Woody Allen, ja no et diré... Però, per exemple, el Teatre Català ha tingut moments molt bons còmicament, el Lluís Elias, el Bala Perduda, les companyies Maragall del Romea, aquells actors magnífics, actors, el Rafael Anglada, molta gent... He tingut la sort, no?, de treballar amb... Mira, vaig treballar amb la Sardà, per mi, una actriu extraordinària. Vaig aprendre molt amb ella, també. Era més o menys de la mateixa edat, eh? Però era admirable. He tingut la sort de treballar amb gent que m'ensenya molt. Ja no et diré el Paco Morán.
Clar, clar. El Paco és un germà, no? Al final era un germà.
Era el tiet.
El tiet, clar, sí.
Els deien el tio Paco.
El tio Paco. I del Capri, per exemple, què és el que vas aprendre?
La proximitat amb la gent. Hi havia una cosa extraordinària amb ell. Fes el paper que fes. Que sempre, sempre era el veí de dalt, l'avi que tots tenim, el tiet Isidro, era aquella persona que la tenies a casa. I mira que ell era un home...
Amb aquell caràcter, també,
caràcter,
no?
Caràcter dur, difícil, i ja en diuen el català emprenyat, no?
I generós ho era?
Bueno, a la seva manera sí, sí. A dalt de seny, eh? A fora no. Molt tacanyo. No. Dóna'm un cigarret. Pera, dóna'm un cigarret. El trencava pel mig i deia, per què el trenques? Perquè aquest me'l guardo per després de sopar.
Si en feia dos.
Era molt garrepa, molt garrepa, però era molt divertit. Era, fins i tot amb la seva garreperia i amb les seves malalties constants, era un home molt divertit. Però a dalt d'escena era molt generós amb els actors, eh?
Clar, el doblatge també és una cosa que t'ha marcat molt a la teva vida. Per ser que vas participar en Bola de Drac, també.
Sí,
va
ser director
del doblatge, no?
Quan va arribar Bola de Drac, fa molt de temps, a TV3, em van donar a mi per dirigir-la. La vaig començar a dirigir i vaig fer el repartiment de la gent que durant 40 anys han viscut d'allò, no? Perquè jo vaig dir, mira, aquest el farà aquest el farà l'altre. I jo me'n vaig donar un, per ser-hi, però...
Ten Shin Han, es deia.
Sí, és aquell que tenia tres ulls.
Mira, aquest, és aquest.
Ets molt amable de preocupar-te pel meu futur.
Imagina't. Això no...
I per agrair-t'ho et vull fer un regalet ben bonic.
No, calla. No ho ensenyis a ningú, això, perquè això no va amb mi.
No?
No. Amb el temps, no gaire de temps, ho vaig deixar. Perquè, és clar, jo era un actor de públic, de gent, de... I tingué que fer aquells senyors que feien aquelles coses, no m'anava gaire. Jo he tingut èxit quan el paper ha anat molt amb mi, no? Amb la meva manera de ser. Com que no tinc massa tècnica, ni massa metodologia, ni massa res, necessito que allò em passi a mi. I si em passa a mi és quan fa gràcia. I per això hi ha coses que no les puc fer, perquè això de la Bola de Drac, i jo que he tingut 6 criatures, a casa meva no n'hi ha hagut cap que sortís amb cua.
Clar, per exemple, el Mr. Bean, que també, que també doblaves, clar que diràs, bueno, doblar, tampoc feia sons.
No, perquè ara...
Però allò era complicat de fer?
Sí, allò és molt complicat.
No?
Molt, allò sí. A mi m'agrada més un personatge...
Clar,
donar allò que vols dir...
No, sense dir res, no?
Amb el gest és més complicat. El que passa és que també, personalment, o sigui, la creació del personatge del Rowan Atkinson és perfecta. És també aquell personatge que et passa a tu. Jo estic segur que a mi em presenten la reina i li foto un cop de cap sense donar-me'n.
Però és que al final també, d'alguna manera, nosaltres hem associat aquests personatges, Woody Allen mateix, a tu, no?
Sí.
Hi ha una mímesi allà, no?
Sí, però és que ens assemblem. Ens assemblem. Jo li vaig dir un dia, Woody, em diuen que m'assemblo molt a tu, i ell em va dir, a mi també em passa el mateix. diu, vaig per Nova York i la gent m'atura i em diu, que ets el Joan Pera. Això tan cert com aquest sol que ens il·lumina.
Joan, i els fills i els nets també segueixen una mica... Bueno, el Roger, evidentment, el teu fill Roger, però els altres cap on han tirat?
Bueno, un ha tirat a polític, un altre és físic, un altre és comercial, però el més bonic és que tots tenen aquesta empremta, aquesta mena de sentit de l'humor que tenim jo i la meva dona, d'acceptar les coses tal com venen, i si pot ser, acceptar les coses, i mira que en tants anys ens han passat de tot, eh? Però acceptar-les amb un cert somriure, passi el que passi, això ho tenen tots. Jo, de vegades, ara que ja sóc gran i me'ls miro, i aquests dies de Nadal que te'ls mires i penses, mira, això ho fa per allò, i allò ho fa per allò. I sents una mica ja de tranquil·litat, d'esperit, per dir-ho d'alguna manera. Tot i les dificultats que hi ha, eh? Perquè tota persona que tingui fills sap que
dificultats... El patiment és inherent, no?
Sí. Pateixes
però
molt.
Però, en canvi, amb els nets no deu passar tant, això.
Bueno, els nets... Ara n'hi ha un que ja ha vist la funció aquesta i ha vingut 5 vegades. I ven pels seus amics del col·le. I tenen 12 anys, eh? I em repeteix totes les històries que dic jo. Allò, m'ho repeteix tot. I tinc una nena, una neta, la primera neta, després de 80 anys de no haver-hi nena pera a casa meva. Tinc una nena pera. I a 3 anys, i m'està imitant la tia.
Sí, clar, bueno, és que els nets realment són, bueno, són una revolució.
Clar,
una
i família. Són una esponja, ho agafen tot.
I d'aquest any que hem començat, què n'esperes tu, Joan?
Poder fer el de sempre. Mira, espero que no ens treguin res del que tenim. I si pot ser una mica més. I si no, però que no ens treguin res.
Yeah.
Jo si puc estar en un escenari, si puc trobar-me amb la gent, si podem fer feliços a casa, si som tots i més o menys estan bé, i bueno, amb el que hi hagi gestionarem.
Em pensava que em diries que voldries fer alguna pel·lícula, per exemple, no?
Ah, pues... bueno, sí, per això sí. Ja penso, sí, per això ja penso que vindrà, no?
Te n'han ofert poques o és que sempre t'ha agafat atrafegat amb altres coses?
Les dues coses. Me n'han ofert poques i les que m'han ofert moltes vegades, esclar, si estic sempre al teatre, és un problema avui dia pel cine. El cinema avui ja has de ser-hi a les 6 del matí fins a les 8 del vespre, cada dia. La logística del cinema no permet que hi hagi un tio que se n'ha d'anar a les 3 perquè té funció a les 5 i això els ha tirat enrere. També és veritat que només alguns directors s'han atrevit a llogar-me a mi, entre ells el Huerga, quan em va oferir, que li agraeixo molt, el Pau Casals, no?
Mm. Però, sí,
clar,
sí.
És un repte i és una amenaça, perquè què em farà aquest tio? Què em farà aquest tio? Perquè, esclar...
Que al cinema no pots treure els teus recursos teatrals,
no,
clar.
No, estàs... Clar. Només has de posar-te... Una vegada vaig fer una pel·lícula que es deia Yucatán i a mi m'havien dit que al cine t'has de posar a la ratlla i dir el teu tros. Però és que, esclar, vam començar la pel·lícula al Brasil. Dic, i la ratlla, no me la podíeu posar més cap aquí? Perquè, esclar, anar al Brasil a començar una pel·lícula, sí. Posar-te la ratlla...
Ja t'ho vam posar malament.
Ara em sembla que faré una sèrie, em sembla, però això...
Ah, sí?
Només m'ho sembla.
Però a TV3?
Sí. Sí, una serieta.
Ah, i sí. De què podem dir alguna cosa? De què creus que anirà?
No, perquè encara no sé res i el representa.
Però i de què creus que pot anar?
Ai, del Pere fent alguna tonteria.
Ah, o sigui, de Pere a Pere, eh? Una sèrie del Pere.
Podria ser, però com que no em trobo bé...
Joan Pere, moltíssimes gràcies i enhorabona per l'èxit.
A vosaltres i també l'enhorabona pel teu èxit, que és merescut.
Gràcies, Joan. Sé que ens escoltes. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Per fi és Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb la banana?
A només 1,05 al quilo. Un 27% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Fies traïdores i 637.000 oients.
Pitatge per tu! Potser ho plegis!
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
L'eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Per la casa tenim totes les claus de la temporada. Fundes nòrdiques, jocs de tovalloles, butaques... Troba-hi la que et convenç més i de casa teva fes-ne una autèntica llar. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 28 de febrer, a la botiga, la web i l'app.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabra.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A veure...
Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
El gener, apunta't a l'estalvi amb el Cheque Plus. Descarrega't l'app Lidl Plus i guanya fins a 10 euros en premis acumulant les compres del 7 de gener al 2 de febrer. Què esperes? Lidl, marca la diferència.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
Aquí sí, Ricard.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Cap problema, la casa és bastant gran.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Cap a Tunísia, que tinc una casa a la platja.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Supercontent. I bon menjar i bones tapes.
Autèntica ràdio de proximitat.
Bueno, vaig a veure els estudis per fora.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer
venim amb tu.
Home, Ricard, benvinguts, i aquí és casa vostra, i no mai us falta de res.
A la web de Catalunya Ràdio celebrem el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat. Si entreu, ens podeu proposar perquè vinguem a fer el programa amb vosaltres. És el 13 de febrer, però abans arriba l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Ona Villamata, Xavi Espinosa i Joel Díaz. Bon dia!
Bon dia!
Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent parlar del Barça un altre cop, perquè aquest vespre l'equip de Flick juga la primera semifinal.
A les 8.
No, un moment. És que encara corre per aquí el senyor Borrell.
Sí, sí. Hauria de posar el telèfon d'una vegada, sí. Sisplau. Senyor Borrell.
Bueno, el senyor Borrell, el senyor Joan Pera, el paga senyor...
El telèfon,
tots avui, tots els telèfons sonaven.
Que l'apagui, sisplau.
Ara, ja està.
Ja està.
Deia, el Barça juga a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, però encara no se sap si el Consell Superior d'Esports podrà...
Gràcies, estàs igual, eh? Dios.
Armínia, Dios, què fa? Sí.
Jo que m'he fet una fotografia amb el Joan Pere.
Ah, sí.
Està igual que sempre, eh?
Igual.
I simpatiquíssim,
sí.
Això, escolta.
Sí, home.
Bueno, sí, això sí que ho té, és molt simpàtic.
Sí, no sé com li han sortit aquests fills que té. Oh,
no.
Bueno, és que a veure, aquest senyor, el sí. Pare, és el que fa la veu del Woody Allen, sí, no? Sí. Quan surt a les pel·lícules.
No, Allen no, Woody Allen no.
Però Woody Allen és aquell senyor jueu que es va casar amb una nena xineta, que havia adoptat la seva dona.
Xinesa.
Bueno, era una nena, era petita, era xineta. La Sunxin.
No, era la... La fillastra, no?
Sí, això, la Sunxin, bueno. Que és la nena. No la dona.
Sunyi.
Bueno, és igual. Bueno.
Sí. No, no és igual.
Que ara sí que és la seva dona, la Sunxin.
Sí,
la
però ara es porten
xineta.
Molt malament.
Xineta, no.
Ara es porten molt malament amb la mare de la seva parella
actual.
Amb
la Mia Farrow.
Amb la Mia Farrow, sí, senyor. Que és la mare del Farrow.
Sí.
Ja m'estic marejant. No sé qui és el Farrow.
Bueno, i la nena ja ha crescut.
El Drac Màgic.
Sí.
Què?
El paf al drac màgic s'ha mort, el del paf al drac màgic.
No era Farrow.
Com?
Es deia Farrow.
A veure, Sergi ve punt per Joan. Què
Farrow?
Dius?
Ronan Farrow.
Veus?
Ronan Farrow.
Ara ens ha sorprès.
Però qui és Ronan Farrow?
No és el que va fer el reportatge d'investigació que va destapar el Harry Weinstein.
Hòstia, tio, ja.
Té un premi Pulitzer.
Carai, tu.
Sí, home, sí.
Bueno... Sí.
Bueno. Sembla sí que...
Sí.
A mi m'interessa més el Joan Pere.
Sí, però és que no
Pegasus, Ronan Farrow.
Bueno, però això no és culpa del Joan Pere, tot això d'aquesta nena, no? I que tots els fills que té els ha fet ell, Joan Pere. Alguns estan més ben fets que els altres. Però,
Armínia,
però, bueno,
és que ara no volem parlar ni de Joan Pere ni de Woody Allen.
Li he anat a veure tot.
Sí, no, l'estrella pareja.
Lo de l'estrella pareja que feia amb aquell que se'n va morir.
Sí, amb el Paco Morán.
Això, després la jaula... Això, mira que ho fas bé, eh?
Sí, ho faig bé.
La jaula de les loques, el Mantenorio, el padre de la nòvia, el Buster Chop...
Sí.
Tot,
sí, i ara marxava de la ràdio, però sí. Com que jo sabia per on sortiria, doncs m'he esperat allà amb la màquina de retratar. Sí. I li he demanat al senyor que vigila la porta que ens tiri una
guàrdia de seguretat.
Com ha quedat la foto?
Maca. Bueno, encara l'he de portar a revelar, però jo crec que ha quedat maca, sí. A veure si d'aquí 3 o 4 dies doncs ja us ho porto,
Perfecte.
Hem revelat el rodet.
Molt bé. No parlarem de Woody Allen, parlarem del Barça i de què més, Jubany?
Sí, dels actes de commemoració dels 50 anys de la mort de Franco, que comencen avui sense la presència de representants del PP ni dels Reis d'Espanya.
Doncs comencem parlant del Barça.
Us desitjo un bon Nadal a tots i un bon any 2025.
De moment tot va malament.
A aquesta hora encara no sabem quina serà la decisió del Consell Superior d'Esports sobre Dani Olmo i Pau Víctor.
Pau Víctor, qui són?
Hosti, Sergi.
No, de veritat, no. Calla.
Són tres jugadors diferents, Dani Olmo, Pau i Víctor?
No. I de l'altra banda és igual. Aquest matí, de fet, d'aquí poca estona, el soci Jordi Ferrer farà una roda de premsa per explicar quin és el motiu que l'ha frenat en aquesta petició d'una moció de censura.
Jo estic pendent de la moció de censura, perquè sí? en cas que al final aparegués...
Sí? Vale? Com que aparegués? Sí. Què vol dir que aparegués?
Que la presentés.
Sí, per part del senyor aquest...
Sergi, és una moció, no una emoció.
Una emoció de censura.
No. És igual.
Bueno, avança. El Jordi Farrés aquest, sí? Sí. Si ell aparegués...
Sí.
Amb la emoció al costat...
Sí. Què dius?
Jo anuncio, sí? Vale, que... Espera, un moment. Ambient de roda de premsa, podem posar...
Fem veure que fem una roda de premsa...
Sí. M'agrada molt fer això, que la ràdio sembla que sigui real.
Bueno, va.
Vale, pues gràcies per venir.
Sí.
Com deia, si en cas que avanci la emoció d'aventura, pues jo...
No.
Personalment, que sóc Sergi Pum B. Barjuan.
Molt bé.
Que no sóc el jugador del Barça, sóc un altre.
D'acord.
Val.
Propulsaria la meva pròpia candidatura,
sí?
A la presidència del futbol.
Oh, però què dius, Sergi?
Hi ha una notícia.
Però tu, Sergi, a veure, tu no eres professor?
Sí, professor de baixa per un tema que m'ha sortit uns granets. Com de salut mental.
Oh.
No surten granets de salut mental.
Sí. I a la part de dintre de les cuixes...
Bueno, escolti, m'és igual.
Et freguen les cuixetes. Tens les cuixes greixudes.
Sí, jo cal caminar, ja...
Això hi ha una crema, eh? El Decathlon hi ha una crema. Sí. Això no és salut mental. En tot cas, no és salut mental, això, Sergi. Sí.
Més preguntes?
No.
Sí, aquí, jo tinc una pregunta.
No, Sergi, què estàs fent?
Com es dirà la teva candidatura a la presidència del Barça?
No, mira.
Ara s'està contestant.
Pots repetir la pregunta? Com es dirà la teva candidatura a la presidència del Barça? Pues bueno, penso que ara no és el moment, no?
Aquesta
informació...
Està frontant llargues a ell mateix.
Sí, sí.
Bueno,
més endavant...
Tens alguna pregunta més per tu mateix,
alguna
Sergi?
Alguna pregunta més?
No, és que no hi ha cap pregunta
més. Sí, aquí?
Oh, no!
Sisplau, aquí darrere. Ha parlat amb altres grups de l'oposició i plataformes de socis? Bona pregunta.
Sí.
La veritat és que he parlat amb senyor Ramon.
Bueno, senyor Ramon és com una mena de grup de pressió, no? Mm-hmm. De l'univers Barça,
sí,
que
sí.
També
no,
s'ha unit a no. D'altres manifestos que s'han
no,
fet.
No, que jo he parlat amb un senyor que es diu Ramon.
Ah, molt bé.
Vale?
Molt bé.
Cada dia, quan surto de casa, està tirant menjar els coloms.
Molt bé, vale? Molt bé.
I mirant porno al mòbil.
Bueno, que miri
el es diu Ramon.
I li he explicat el meu projecte de presidir el Barça i, bueno, pues crec que s'amunirà i serem Sergi Pumbe per Joan Punt,
sí.
Coma, i... El senyor Ramon...
Molt bé.
La coma no va, la coma.
Què? Si fareu una...
Com que no va coma? Si tu separes dues
Sergi,
coses...
Si hi ha una I, no va la coma.
Ah, exacte.
En tot cas, has fet una coalició amb el senyor Ramon.
Igual, llavors, veritat, que, a més a més, és que no ens interessa el seu projecte.
No, o sigui... sí que interessa.
No.
Volem denunciar la nefasta gestió del senyor Laporta amb
gràcies.
Una nefasta imprevisió tot el rato.
Sí.
Vale, perquè en ple 2025...
Home, en ple
no. Encara no sabem res.
Res de què? Res de què?
De què?
De què?
Encara no s'ha dit res dels actes de commemoració del 126è aniversari.
Escolti'm, ràpidament... Sí, prou.
Si
vols
pogués
emportar aquest senyor...
Baixa ja el micròfon aquest senyor, perquè això és insuportable ja.
Un platito amb el 125
anys. No, molt... Sí,
però
bueno...
Però el 126, què?
No, home, a veure, perquè el 125 és un any rodó.
Ninyú, s'ha dit.
Com que ninyú?
Ninyú, s'ha dit ninyú. Aquesta imprevisació és...
Bueno, prou.
Traieu-li
el so. Gràcies, senyor Sergi.
També està allò del gat, aquest.
A bombo i platito.
Mascota gat.
Per què, tio? Quin gat parla? Per quin gat parla?
La mascota.
Ah, la mascota.
Sí, que... no
perquè té una pilota a la boca,
però
Sergi.
Si té la boca oberta.
Sí, però té una pilota dins de la boca.
Avancem, sisplau. Anem avançant.
Sí,
si no...
sí al futur i sí a la moció de censura.
Senyor Víctor Font, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Ricard, deixa'm dir-te que fas molt bon programa. Sí. Ara fa una estona sentir aquest col·laborador que tens, l'Antoni Bassas. L'he trobat brillant.
No dissimuli, no dissimuli que el Bassas va ser la seva mà dreta.
A tu, Antoni.
El tenim aquí, l'Antoni, de fet.
Si bon dia, saludar, són les 8.
Veus? Saluda el Víctor, si vols.
Antoni, espectacular.
Gràcies, Víctor. Parlem del Barça, parlem del futur, Víctor. Què ens espera en el futur?
Bueno, jo crec que el que ens espera és la porta, no.
Això no.
Hòstia, tens molt bon criteri, tens una claredat d'idees.
Sí, el futur.
Sí, ja n'hi ha prou, diguem prou. Antoni, el senyor Jan ha de fer un pas al costat abans de provocar un dany irreparable al Futbol Club Barcelona.
Són paraules del senyor Víctor Font, gràcies.
T'està acomiadant, la teva mà dreta t'està fent fora, Víctor.
Ja no puc parlar? Antoni, puc?
Sí, endavant.
Només volia dir que consti...
Helicòpter, el trànsit, endavant, Víctor Font.
Sí.
Com estan les carreteres, Víctor?
En aquests moments, trànsit dens, LMB-340. I atenció, perquè a Granollers, ara mateix...
Granollers, què?
No ens interessa el trànsit a Granollers. Víctor, de veritat.
Un embús de pilotes.
De veritat, podem avançar?
La Vicenteta!
Jan, jo et vaig votar, eh?
Vostè, sí.
Moció de censura, senyor Víctor
Font. Sí, exacte. Passi el que passi, hi haurà moció de censura o no?
És que no... O sigui, no és passi el que passi, a veure. S'ho està dient tothom.
Sí.
Ho diu tota la premsa de prestigi. Mira, agafa un diari a l'atzar.
A veure, aviam quin diari agafa. A veure.
Hosti, diari ara, mira. Doncs mira, un diari seriós, rigorós, independent, un diari d'Ole.
Ole, ole.
Ahir mateix publica un article del Jaume Giró titulat... Menys que un club.
Sí, no, ho vam comentar ahir, vam llegir l'article, menys que un club.
Diu menys que un club, eh? No més que un club, que és el nostre lema, menys.
No, diu menys. Sí, sí,
imagineu-ho, sí, sí, sí. Això no havia passat mai.
Això no havia... Mai en tota la història havíem sigut menys que un club. Sí.
Per tant, jo demanaria, sisplau, al Jan, plega d'una vegada i deixa pas a l'equip de Sí al Futur, que portem, ara ja són més de 8 o 9 anys...
8 anys, ja.
...taparant el nostre projecte.
Però llavors el PowerPoint ja ha quedat desfasat, segurament, senyor.
Jo dic Sí al Futur, Sí al Barcelona, Sí al bon govern, Sí a l'Ara, Sí a Granollers, Sí al Chiti, Sí a la Vita...
El Chiti Bang Bang, sí.
Sí a l'Emozione,
Sí
a l'Amore, Sí... A més, Tessa.
Vale. I no a la porta, m'imagino, no?
I ara em tiro el porfo.
Molt bé.
Vale, pues ja està. Vale. I això podríeu treure una nota de la premsa?
No, el que farem segurament serà canviar de tema, Víctor.
Sí. Parlarem de la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco.
Home, altra.
Españoles.
¿Quién es?
Ha muerto.
No me quiero llamar ya más, papá, que me llamo también.
Perquè avui, d'aquí a 14 minuts, es presenta el programa d'actes que ha de servir per commemorar la mort de Franco, uns actes que s'allargaran durant un any.
I que començaran avui amb un acte on no hi haurà cap representant del PP ni el rei d'Espanya. Hi ha la incògnita, no sé parlar, de si el rei emèrit, figura de la transició destacada, participarà d'alguna manera en aquesta celebració.
Hombre, yo, si me preguntan, yo nunca voy a decir que no a una celebración.
El senyor emèrit, què tal? Bon dia.
Buenos días.
Està animat avui,
Además,
està... Sí.
No, tengo que decir, está muy bien recordar la figura de Franco en el 50 aniversario de su muerte.
No, bueno, li recordem que la cosa no va de recordar la figura de Franco, sinó dels 50 anys de la seva absència, per dir-ho d'alguna manera. No,
ok, pero vamos a ver. Yo quiero hacer una reflexión para todos los oyentes de Radio Cataluña.
Sí, endavant la reflexió.
La transición nunca habría sido posible sin Franco.
No li comprem l'argument, però sí que és interessant saber per què Franco va escollir vostè com a cap d'estat després de la seva mort.
Yo no le buscaría un trasfondo político.
No.
Al final esto se decide por afinidad.
La afinidad personal, és que la afinidad personal fa molt la política.
Vostè tenia afinitat amb Franco, doncs.
Bueno.
A veure què diu.
Con su mujer.
Ah. Amb la Carmen Polo. Compte amb això.
No, si no voy a contar nada, tranquilo.
No.
Solamente digo que hubo un momento en que el tío Paco y yo pues nos reuníamos bastante. ¿Vale?
Tío Paco.
Y bueno, iba a menudo a su casa. I ahí, pues ¿quién me recibía? Pues su mujer, la tía Mari Carmen.
Sí. Vol dir la dona de Franco.
Carmen Polo.
Carmen Polo.
Polo era un mote.
¿Ah, sí?
También os contaré por qué.
Vale.
No, no, cuente, cuente, por favor.
Sí, pues a veces.
Sí, sí.
Cuando yo llegaba, pues el tío Paco no estaba.
Va, pues perquè estava, clar, en pantans o...
Marcándose alguien por la gracia
de Dios. Sí, sí, sí.
Sí, pues claro, estábamos allí solos, ¿no? Sí. Yo era un apuesto joven treintañero.
No, no segueixi per aquí, no segueixi per aquí.
Estaba muy ocupado pensando en España y... La tía Mari Carmen se sentía un poco sola.
Pero es lleche, era muy lleche aquesta dona.
Solamente necesitaba... Alguien...
Mira com es descollona el tio.
Alguien que l'escuchara...
Sí, sí, bueno, soy...
Gritar.
Sí, bueno.
Ya, ya, ya. Bueno.
Y un día me preguntó, oye, ¿sabes por qué me llaman Polo?
Sí.
Y ahí se abrieron las puertas del infierno.
Bueno, prou. Canviem de tema, anem al tercer tema pendent.
Què ens queda pendent? Entrevista pendent...
És l'hora de l'entrevista pendent, i qui ens acompanya avui, Jovany?
Avui ha vingut en Guillem Soler, cantant de Buhos, i acaben de treure nou disc, ja fa uns dies, ja en vam parlar, Sempre dempeus.
Guillem, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Com vas?
Molt bé.
Home, desè disc, ja.
Déu-n'hi-do.
Ja, si ja, ja, ja pesa, dies, no? Ara quan els agafes tots ja no pots sol, t'han d'ajudar.
Sí, sí, la veritat és que no els agafo perquè ja no sabem ni on posar els discos. Avui en dia ja... Ni al cotxe pots posar el disc, perquè ja venen...
Ja no se'n fan, no, de discos? Encara se'n fan?
En fem mil, perquè hi ha gent que li agrada...
Que feu compact disc, feu un compact disc.
Sí, encara es treu aquella cosa. Hosti, i encara hi ha algun que... Un romàntic que de tant en tant en compra algun, sí.
Los vinilos. Estan de moda ara. Sí, no sabeu vinilos?
Sí, senyor. De moment, no.
No, però és que no cal vinils. Això ho fan per la gent que és romàntica, que vol conservar, no?, el disc, entenc, Guillem.
Quan acaba el concert, perquè els hi signis el disc, i després suposo que el deuen posar en una estanteria de record, perquè ja no tenim lloc on...
Bueno, però és un testimoni, perquè el dia que tot això d'internet peti, ens quedaran els discos. Haurem d'anar tots a buscar els armaris aquests que tenim discos.
Doncs sí.
No? Perquè al final...
Estic llegint una dada aquí, Ricard, que diu que tots els fills del Guillem han participat en una cançó. Això és veritat? Sí. Has explotat laboralment la teva canalla, Guillem?
Totalment. A la Ivet Soler i a l'Ixent Soler, i bueno, vam fer una cançó junts que es diu Amb tu, i molt feliç i orgullós de que dos canalles que es passen el dia tocant i que els flipa la música m'hagin ajudat a fer un temazo.
Els has posat en el Royalities.
I tant. No, més que quan jo marxi tot el que quedi serà per ells, vull dir que ja poden estar contents.
Si és que queda alguna cosa, no?
Alguna cosa
quedarà pendent. Que has fet quartos, tu.
Algo deixarem.
Home, Guillem, portes molts anys fent música aquesta festiva, reivindicativa, no? Ara també aquest punt més reflexiu potser que té aquest desedís, no?
Sí, portem tota una vida. Quan vam començar els primers 7 o 8 anys era un hobby total. Nosaltres, jo era, em dedicava al periodisme, em dedicava a la ràdio, el Jaume era tècnic de so, més o menys tothom tenia una altra feina, i a mesura que vam anar fent gires als estius ens vam donar compte que em guanyava més bé la vida fent música que fent de periodista, cosa que no és difícil tal com està el món laboral en el periodisme al nostre país. I vam deixar tot el que fèiem i ens vam tirar a la piscina a fer concerts.
Molt maco, sí, però...
Armínia, t'agraden els Buhos a tu? No?
Bueno...
Saps qui són els Buhos?
Home, perdona, Armínia.
No, sí.
Si sona a tot arreu. O sigui,
sí,
com
sona
no...
a tot arreu, però no sé. No es fa vergonya.
No, aquesta cançó no l'ha sentit mai? Escolti.
Que veig...
Sí.
Ballant junts fins que perdem la raó. Ara, vinga.
Però un moment. Però aquesta cançó no pot ser pas del disco, aquest.
No.
Per què tirem cançons antigues?
Escolta, se sona de tot aquí. A veure, de fer una reivindicació.
No pot ser. Se la sap estar l'Armínia, aquesta.
Sí que sona, sí.
Que, de fet, en aquest nou disc deia, Guillem, que és un disc més íntim, no? Perquè fins ara estàvem més acostumats a això, a sentir-te com més festiu, com aquesta cançó que estem sentint, però aquí has trobat un to, no?, on potser parles més de la teva vida més personal.
Doncs sí, la veritat és que ja no tenim 20 anys, o tenim 20 a cada cama, i se'ns comença a notar una mica, i m'hem buscat també... Doncs altres coses, a veure, surt com surt, tu em poses a escriure i tampoc estàs pensant en si aquesta cançó anirà bé pel directe o si serà més canyera o menys, i aquesta vegada ha sortit una mica més reflexiu. Sí que hi ha cançons reivindicatives i festives, que és el que portem fent tota la vida, però sí que és veritat que n'han sortit 3 o 4 una miqueta més tranquil·letes, que també està bé.
Una mica de baladeta,
Sí, hi ha nous registres, no?, d'alguna manera, també, a part dels fills, hi ha altres col·laboracions també en aquest disc, vull dir que també explores altres coses, no?
Ho hem anat fent, sí, la veritat és que és un disc que ja la meitat ha sortit, perquè avui en dia, com que et fan anar fent avançaments, que ja res és com era, no? Tot ha canviat, i quan treus el disc potser hi ha 5 cançons que ja han sortit i te'n queden 5 de noves només, perquè les has anat avançant mica en mica, o sigui, durant l'any anterior.
Però en teoria la data de sortida del disc quina era?
El 3 de gener.
El 3 de gener.
Total.
I ara ja està sencer a l'Spotify.
Ara ja està, ja fa dies. Porta 5 milions de plays.
Bueno, no, és increïble, és increïble.
És una bestiesa.
Sí. Bueno, i ara tens una gira de concerts per tot Catalunya, però també te'n vas a Espanya, a Rotterdam, o sigui, als Països Baixos, aneu?
Sí, ja hi hem anat, ja no és la primera vegada que hi anem. Sí. Ens vam donar compte que quan sortim dels Països Catalans està ple de catalans per arreu. Sí, o sigui, hi ha centenars de milers de catalans que han hagut de marxar per estudiar o per treballar fora, i l'altre dia, el desembre, vam estar tocant a Dublín, també es va petar, o sigui, hi ha molta gent que està vivint allà per feina, i, bueno, fem una gira. Aquí a Catalunya tenim la Mirona el divendres 14 de març, el dissabte estem a la Raz, que ja no hi ha entrades, hem tret una altra Razmataz pel diumenge, i llavors, a fora d'aquí, fem Madrid, Santiago de Compostela, Saragossa, Pamplona, Bilbao, València, i també anem a Rotterdam, perquè hi ha una colònia de catalans increïble.
Ah, sí, eh?
I hi ha molta gent que s'ha quedat allà a treballar o
molt
estudiar.
Català, Rotterdam, sí.
I ens uneix al futbol allà, sempre quan anem a tocar allà ens quedem fins a altes hores, perquè, bueno, si no parlem de Cruyff, parlem de...
Clar,
sempre
clar.
Hi ha alguna excusa per parlar fins les tantes de la nit amb algun holandès boig que també s'ha enamorat del Barça. Ja,
emporta't el De Jong, si pots. Quan vagis a Rotterdam, te l'endús allà i el deixes a l'Àgex.
I sobretot que no torni.
Sí, aprofiteu, i potser us fumeu alguna cosa.
Bueno, això, Armínia, cadascú que faci el que vulgui.
No, però
que
aquí... Sempre pensa malament.
Sí, està dient que sí amb el cap.
Alguna cosa s'ha fet, alguna cosa s'ha fet.
El Guillem, el que sí que fas, agafa la guitarra. Tu fas molts garrotins, no? Això et passa?
Sí, a vegades improviso lletres.
Faig garrotinero?
Faig improvisació de lletres. Sí, però és que avui, clar, no he portat la guitarra perquè no sabia que m'ho diries, si no ja l'hagués portat.
Però això ho fas habitualment, allò... Et poses una guitarra de fons, Cesc. Endavant! Allò.
Sí. No, sí, ens agrada fer lletres. A veure, aquí a Catalunya Ràdio faig un poema després de cada partit del Barça.
Sí,
el vol del Mussol.
El vol del
Ricard.
Mussol.
Què tal, Ricard, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, i tu?
A punt pel partit, avui?
Bé, des de les 7 ens hi posarem, em torna aquí.
Sí, hòstia, bo, tio.
Amb el vol del Mussol, ho farem. Endavant, vol del Mussol pel partit d'avui de Supercopa.
Però aquests poemes, com els fas mentre el partit? És a dir, mentre van fotent gols vas escrivint, no? Com ho fas?
Sí, la veritat és que van jugant i quan arriba la mitja part intento ja tenir com mig poema, i quan acaba el partit ja el tinc sencer. Doncs escolto el tercer temps, i l'última part del tercer temps és quan em truquen, és els últims dos minutets. Buita. I normalment ja el tinc fet, vull dir, una hora... Quan acaba el partit ja el tinc fet, i el vaig fent sobre la marxa, i mira, porto un munt d'anys fent això, i per desgràcia m'he menjat un munt d'anys de merda de futbol perquè hem jugat fatal, i aquest any és per fi, torno a disfrutar d'alguns partits de tant en tant.
Que tenim un laportista aquí, eh?
Home,
evidentment.
Evidentment.
Sí. Home, ja.
Mira, si necessites idees, a vegades per rimes, tenim el Sergi Barjoan, que és professor de literatura, no, Sergi? Que tu sí, ets un expert en fer rimes.
Sí, no, jo tota la vida m'he dedicat al que és el rimisme.
Per exemple, Atlètic de Bilbao. Amb què rimaria, Sergi?
Basta o Colocao.
Amb punt per...
Punt per Guillem.
Vale, no, tira una altra, a veure si aquí...
La porta.
Què?
Una cosa forta.
2-0. Una cosa forta.
T'està guanyant el Guillem de Bues, però...
Hansi Flick.
Fes el clic.
Disfrutem a Montjuïc.
És el clic, què vol dir? És el clic.
Fes el clic.
Fes el clic, que vol dir res.
No vol dir res.
Bon concert a Vic.
Joder.
Ets el meu mig amic.
A veure.
3-0.
Per Luca Atlàntic?
Sí.
A veure si ara aquí...
No saps lo puntet que estic.
De pallissa. Bueno, Guillem Soler, gràcies per venir avui al matí de Catalunya Ràdio. Sergi, no estic parlant amb tu, estic parlant amb el Guillem.
A vosaltres.
I molta sort en aquest desè disc. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.
Una abraçada.
Bon dia.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas.
ganas al verte encendido.
Però a mi això m'encanta, t'haig de dir, eh?
Això
és Rocío Jurado, sí, però, sí, però és una versió que fa Boye, no?
Exacte. Molt bé, Ricard.
Boye m'encanta, eh?
Boye t'agrada molt, eh?
Molt, molt.
Doncs
molt.
Ja sabràs que és aquest actor.
No el coneixes, Joel?
Sí, sí, home, sí que el conec. És un actor que ara s'ha passat a la música, no?
Sí,
sí,
però...
Sí, té com una faceta musical. L'he vist a un concert i tot.
Pues és brutal, en concert, Boye.
És un tio amb molta presència escènica. Molta presència escènica, sí. És una autèntica festa, és un tro dalt de l'escenari, i ara ens ha sorprès, ens ha regalat durant aquest període nadalenc aquesta versió de la Rocío Jurado,
sí, senyor,
de Lo siento mi amor, que es porta cap al seu camp, cap a l'electrònica, cap a la festa, i amb l'emoció rejant tant com dona i més amb Boye entomant aquest clàssic de la Rocío.
Sí, que soni, que soni, que soni una mica, bé.
Sí. Un Rafael, no? Segons com, una mica Rafael. Sí, la Rafaleja.
Sí, compres,
a la Rocío. T'ho compro, t'ho compro. Sí, sí.
Pobret.
Però aquest és el calvo aquell que ha advocat?
No, no, no. Sergi. Aquest és en David Menéndez, que és un actor que heu pogut veure, per exemple, en muntatges com La Manada.
Sí, senyor.
Val, és
sí,
un
senyor,
dels actors, ara mateix, que ho està rebentant dins del circuit teatral.
Ho està rebentant el bon sentit,
català.
Sergi.
Sí, rebentar, doncs, de petar-ho.
No, no rebentar,
bé,
no rebentar.
D'excel·lir.
Ja, ja, ja.
Sí. I llavors també té aquesta faceta musical com a Boye, com dèiem, una força dalt de l'escenari.
No m'ho expliquis a mi, que jo ja ho sé, que té aquella... Se confirma, Boye, no sabe na.
Exacte, Boye, Boye, no sabe
na. Jo que soc idiota i no soc idiota,
tio! No, però sabem que se t'ha d'explicar a vegades així més mastegadet.
Escolta, Fran Lluís, és una falta de respecte molt greu la que estàs fent,
és professor,
eh?
Gràcies,
Ricard.
Gràcies, Ricard.
Home, és que no podem tractar així la gent, eh?
Gràcies, Ricard.
T'han sortit uns grans. Fran Lluís, gràcies.